autèntics guetos.
Jo no crec que podem parlar de guetos, eh? El que passa és que són, evidentment, són àrees molt intenses, molt poblades, i a més també on es concentra moltíssima activitat. És a dir, a veure, a la ciutat, ja ho sabeu, que Barcelona és una ciutat d'èxit, pues ara estem veient, escolta, ahir mateix passava pel carrer Llibreteria, perquè les obres de la Via Laietana, doncs, i el carrer Llibreteria a les 6 de la tarda és que no s'hi podia donar ni un pas, i estàvem el dia 9 de novembre. I per tant, hi ha molta presència turística, i això té també elements complementaris que són negatius. I després, certament, tenim algunes àrees de la ciutat on es concentra, doncs, una gran part de la problemàtica, ja no de la ciutat, sinó també del país. I aquest és un tema que ens ha de preocupar. Estem fent operacions, en aquest sí hi ha lligades més al tema de seguretat que en el tema de convivència, per exemple, tota la lluita que és contra els narcopisos, contra l'activitat delictiva que es produeix en determinades zones de la ciutat vella, concretament, doncs, en el barri del Raval. I aquí sí que hi ha molta participació del conjunt de forces policials, de la Guàrdia Urbana, del cos de Mossos d'Esquadra i també sovint del mateix cos nacional de policia en l'exercici de les competències que té assignades.
Em parlava ara dels narcopisos, com tenim tota la qüestió? Perquè fa uns anys va haver un boom.
Bé, aquí, a veure, aquí s'està apretant contínuament, cada setmana o cada dues setmanes hi ha tancaments de narcopisos, i després hi ha conseqüències no desitjades d'aquesta intervenció dels narcopisos, que és que el tema del comerç de la droga llavors baixa en l'espai públic. Aquí tenim un problema que jo ja l'he denunciat moltes vegades. Crec que, diguem, des del punt de vista de el que jo en dic les administracions de proximitat, els cossos policials, la Guàrdia Urbana, els cossos de Mossos d'Esquadra, estem molt sobre el terreny. Crec que també, doncs, tenim una bona relació amb la judicatura i amb la fiscalia. De tant en tant es produeixen fets absolutament incomprensibles, com aquest alliberament que es va fer dels autors d'una agressió que l'hem vista repetida, que no t'expliques què és el que ha pogut passar, però vaja, incidents de recorregut al marge, hi ha una bona relació amb la judicatura i amb la fiscalia. I probablement el que ens falta és una major resposta penal en algun tipus de fets. Hi ha un fet respecte al tema dels furs, i ha estat l'Ajuntament de Barcelona, va ser el govern municipal qui va impulsar, més que ningú, la modificació del Codi Penal per endurir les penes dels multes residents. Ho van fer-ho de la mà de molts operadors, per exemple, el mateix Col·legi d'Advocats de Barcelona i alguns operadors socials, doncs en aquest cas va ser Foment del Treball, que també va encarregar algun tipus d'informes, però ens va costar molt, 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 de que per tocar un puny i una coma, doncs, estiguéssim dos anys batallant, en aquest cas, amb el Poder Legislatiu i amb el Ministeri de Justícia, perquè es produís aquesta modificació. I això que passa amb la multireincidència, nosaltres demanem també de que es faci un abordatge de la penalització dels delictes contra la salut pública. Mires la legislació penal dels països del nostre entorn i no t'expliques la baixa penalitat que aquest tipus de delictes tenen en un moment, a més, que les mateixes forces policials estan denunciant l'aparició a gran escala del comerç criminal de la droga. No a Barcelona, sinó en general a tota la nostra zona, Espanya, i sobretot, principalment, el que en diem l'art mediterrani. I és un tema que ens ha de preocupar i ens ha de preocupar molt.
Ara que em parlava de la reincidència o de la multireincidència, senyor Batlle, deixi'm preguntar-li per una cosa que normalment els ciutadans de Barcelona no acabem mai d'entendre, i és que es detenen carteristes amb delictes de furs i robatoris, una vintena de delictes, una trentena de delictes, una quarantena de delictes, i surten al cap de poques hores de comissaria.
Sí,
per
sí.
Què passa això?
Doncs precisament això, perquè hi ha una baixa penalitat d'aquest tipus de delictes. Se'n diuen, es fan aquests eufemismes que sempre utilitzem, que són delictes de baixa intensitat. Bueno, baixa intensitat ho seran no sé per qui, perquè la persona que li roben la cartera, doncs no ho entén. Jo sabia explicar l'anècdota de el mateix dia o pocs dies després de ser nomenat tinent d'alcalde de seguretat l'any 2019. A mi m'agrada, doncs, quan passeges pel carrer per així en les patrulles de la Guàrdia Urbana, parar-me i parlar un moment amb ells i tal. Doncs jo recordo, trobo una parella de la Guàrdia Urbana al mig de la Rambla i els dic, què, com va? Diu, com vol que vagi? Diu, acabem de detenir un que ens anava dient, vayan rápidos que tengo que volver. Vull dir, és molt gràfic, i això es desmoralitza no ja només en els agents de la policia, sinó en el conjunt de la població. Està clar de que necessitem un enduriment de la resposta penal per aquest tipus d'actes. Nosaltres crec que estem en un estat de dret, estem en un estat enormement garantista, però això no pot anar, això no és incompatible amb una anàlisis objectiu de quina és la realitat que es produeix. Perquè sí, efectivament tenim un tema de percepció, és a dir, la ciutadania a vegades es lliga més per percepcions que per realitats, però aquesta percepció també, evidentment, al final, és la realitat, la realitat que viu un ciutadà concret. I està clar, jo vaig pel carrer i la gent em para, escolta, és que no feu res. Dic, escolta, fem el que podem amb els instruments que tenim. Hem incrementat els agents de la policia, també ho ha fet el cos de Mossos d'Esquadra, treballen bé també les unitats d'investigació de tots els cossos policials, ens falta alguna cosa. Per exemple, aquí a Barcelona tenim una relació, parlàvem abans de la relació amb la judicatura i amb la fiscalia, tenim una molt bona relació, l'alcalde s'ha entrevistat amb el president del TCJ, jo mateix tinc una relació extraordinàriament positiva amb la jutgessa de Gana de Barcelona, extremadament positiva, fem una anàlisi objectiu dels temes, però sempre diem, ens falten més instruments. Instruments legals i també instruments materials. Per exemple, una de les coses que estem analitzant és la planta judicial, de quina manera també reforcem els jutjats perquè no hi hagi acumulació de fets. Perquè, esclar, això de la justícia ràpida a vegades sembla un xiste, una justícia ràpida, i si s'estan assenyalant els judicis per d'aquí a un any, això, doncs, evidentment, no és ràpid ni molt menys. Bé, doncs aquest és el camí en el que estem anant i que demanem, doncs, per tant, per descomptat també la col·laboració de la resta d'institucions i d'una manera molt important, doncs, de qui té la possibilitat de legislar.
Si tot plegat passa per penes més dures i més presència policial, on queden les polítiques socials, senyor Batlle?
No, evidentment, és que nosaltres diem que la política de seguretat és, per sobre de tot, una política social. Per sobre de tot. Jo ho tinc molt clar, jo porto des de l'any 2003 treballant en temes de polítiques de seguretat. He sigut secretari de serveis penitenciaris, director general de la policia i actualment sóc el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona. I sempre he dit que el més important per part nostra és l'aspecte social de la seguretat. Entre altres coses perquè la seguretat és la protecció del més dèbil. Del que no té possibilitats de pagar-se la seguretat, el que no té possibilitats de blindar la seva casa o el seu barri amb elements de seguretat física. I, per tant, aquí hem de treballar amb això. I, a la vegada, hem d'interaccionar amb les bosses de marginalitat que hi ha per també ajudar-les. Pensin vostès que els treballadors públics que més interaccionen amb els aspectes més crítics de la nostra societat és precisament la Guàrdia Urbana. Qui fa més acompanyament a les persones vulnerables és la Guàrdia Urbana. Qui atén el sense sostre que està dormint en el carrer a 3 graus sota zero i l'aconsella que vagi amb un alberg o li facilita inclús un contacte perquè pugui anar amb l'alberg és la Guàrdia Urbana. Per tant, no hi ha cap incompatibilitat entre polítiques de seguretat i polítiques socials perquè la política de seguretat és per sobre de tot una política social.
Un dels problemes més greus de la ciutat, senyor Batlle, són les ocupacions, també?
No, és un fet que es produeix i que hem de ser contundents amb aquest tema, és a dir, qui no té un títol de propietat no pot ocupar un edifici que no és el seu, una vivenda que no és el seu, però diríem que tampoc cal generalitzar. Està clar que hi ha hagut també, doncs, un element de percepció, però, escolti, aquesta de... Escolti, és que ens n'anem de cap de setmana i quan tornem trobem la casa ocupada. Això és molt, però que molt, molt excepcional. La qual cosa no vol dir que no hi haguem de prestar l'atenció i també tenir instruments d'intervenció ràpida. Tampoc no pot ser que, doncs, una ocupació criminal pugui estar mesos i mesos i mesos sense que es pugui dictar un desnonament. I hem d'estar alerta, evidentment també, fem molta política preventiva, fem molta política també d'acompanyament en les comunitats per donar consells de seguretat respecte al propi habitatge, però jo diria que no generalitzem i no creem també, doncs, una alarma que en aquest cas seria absolutament innecessària. Partint de la base, però, de que efectivament, és a dir, quan hi ha ocupacions, doncs aquí s'ha d'actuar i hem de tenir instruments per poder, doncs, reconduir el tema el més aviat possible.
Anem a algunes d'aquestes ocupacions que han sigut notícia. La darrera és la situació de l'antiga escola Massana. Des de la gent que ha ocupat l'antiga escola de Massana acusen l'Ajuntament de Barcelona que no ha volgut dialogar per evitar el seu desnonament. Això ha estat així?
A veure, aquí ara m'estem barrejant moltes coses. Hi ha les ocupacions criminals, les ocupacions podem dir socials, i després ja les ocupacions que podem dir alternatives. Des de la Massana, evidentment, no hi ha cap títol que habiliti a ningú a entrar en un espai, en aquest cas, doncs, a més de propietat municipal. És més, aquí vam arribar a un acord d'això, posar-lo, doncs, a la taula de patrimoni per veure quines condicions es podia fer per posar aquest equipament Doncs a veure quin ús se li volia donar, però els ocupants primer van marxar, després van tornar a entrar. I està claríssim de que aquí nosaltres no que ho podem acceptar, que ningú doni una patada a la porta i que entri en un immoble, i més quan aquest immoble és del conjunt de la ciutadania, perquè o sigui, aquest és un bé públic, i per tant els bé públics també tenim l'obligació d'administrar-los correctament. I per tant, seguirem els procediments que s'hagin de seguir, i en definitiva, l'ús que es pugui donar aquest i a qualsevol altre equipament l'acabarà decidint qui l'ha decidit, que és el propietari, que és el propietari és la ciutat. I, per tant, establirem els criteris objectius d'ús d'aquest i de qualsevol altre equipament públic que se li pugui donar doncs, un ús social futur.
I com sap, d'aquí a 3 setmanes, el 30 de novembre, ui, com estem avui, hi ha previst el desallotjament del Cubo i la Ruïna. Com preveieu que sigui, tenint en compte les manifestacions que ja hi van haver, l'amenaça de l'empresa Desocupa sobre la taula, serà un dia complicat per Barcelona?
A veure, haurem de veure exactament com evolucionen els aconteixements d'aquí fins a llavors. La decisió és una decisió judicial que l'haurà d'executar doncs, el cos de Mossos d'Esquadra, que haurà de fer l'acompanyament, independentment doncs, del suport logístic respecte a l'ordenació del trànsit i de la mobilitat que pugui haver-hi per part de la pròpia Guàrdia Urbana. Per tant, veurem com aquest tema evoluciona. Jo el que he de demanar, primer, és calma i tranquil·litat a tots els operadors. I, per descomptat, la justícia no se la pot prendre ningú de pròpia mà. I, per tant, doncs, deixem que, en un estat de dret, doncs, siguin els jutges els que decideixin quan es pot fer una actuació d'aquest tipus, i després que sigui la policia també doncs, qui executi les ordres judicials. I, per tant, condemnem qualsevol intent d'una privatització de la seguretat en aquesta matèria.
Ara m'ho deia, Mossos d'Esquadra, que ja està preparant aquest dispositiu conjuntament amb la Guàrdia Urbana?
No, això és una... Bueno, evidentment serem informats, però les responsabilitats d'ordre públic les té el cos de Mossos d'Esquadra, que a més té les unitats preparades, i el cos de Mossos d'Esquadra és la policia integral en el conjunt del territori, per tant, atén totes les circumstàncies i contingències referides en la seguretat pública, i en aquest cas no serà menys.
Senyor Batlle, fa unes setmanes també van sortir dades del Ministeri de l'Interior que en general doncs havien pujat aquestes dades. Des de Ràdio Estel vam avançar que els delictes del metro de Barcelona han pujat, sobretot els furts i els robatoris, amb violència. Què s'està fent per reduir els delictes al metro de la ciutat de Barcelona?
Mira, primer, una relació molt continuada amb els responsables de TMB, amb l'operadora del metro. Aquí també tenim el tema de les càmeres, que és un tema molt important. Evidentment, la presència de vigilants de la seguretat privada en l'interior del metro i també, per exemple, la presència mateixa del cos de Mossos d'Esquadra en els punts de visualització d'aquestes càmeres. I està clar, doncs, que aquí tenim puntes, Evidentment, a vegades són grups organitzats que s'estableixen durant un període de temps en determinades zones de la xarxa, llavors apretes, et desapareixen durant un temps i després et tornen a aparèixer. El que es tracta, doncs, està anar pressionant contínuament perquè això, doncs, no es produeixi. I aquí tornem a tenir el tema aquest de la necessitat també de tenir instruments legals que ens permetin que la multireincidència en aquests casos doncs sigui penalitzada. Hi ha una cosa que els jutges han començat a aplicar, que crec que és una bona notícia i que pensa tenir els seus efectes, que és els ordres d'allunyament. És a dir, quan hi ha una persona, a vegades potser no el pots condemnar per un delicte, sinó perquè és un delicte de robatori en força, sinó que és un furt, però tu a aquella persona li pots dir vostè aquí durant un any no pot estar al voltant de la xarxa de metros. I si té una identificació per part de la policia i es nota que es comprova que té aquesta ordre d'allunyament, llavors ja comet un altre delicte i, per tant, ja hi és molt reincident. Llavors té més penalitat. Però està clar, també necessitem, això que dèiem abans, també més instruments legals que ens permetin lluitar contra aquesta tipologia delictiva.
Com sap, a finals d'agost també estava previst que es destinessin a la ciutat 220 nous agents de Mossos d'Esquadra. Estan treballant ja? S'ha fet efectiva aquesta incorporació?
Sí, està efectiva. Jo crec que més es nota, no tan sols els Mossos d'Esquadra, sinó també la incorporació de l'última promoció de la Guàrdia Urbana. Hi ha més policia en en el carrer. Sobretot també tenim aquest element de la policia de proximitat, el que són les oficines de relacions amb la comunitat del cos de Mossos d'Esquadra o els propis equips de policia de barri de la Guàrdia Urbana, que són equips que el que feien, tornem a estar amb el tema que dèiem de la política social, interaccionen molt amb la ciutadania, visiten els comerciants, trepitgen el carrer, a vegades menys del que voldríem, perquè tampoc no podem arribar tot arreu, però sobretot jo crec que la ciutadania que està més a peu de carrer, els nostres comerciants, doncs saben perfectament ja quins referents tenen per poder comunicar les incidències que es puguin produir. Està clar que estem, no vull plantejar ni molt menys una situació idíl·lica, però crec que ja sobre el paper tots aquests temes ja els tenim allò doncs, contemplats, i el que es tracta és d'aterrar-los correctament per poder donar una resposta en aquestes situacions.
Li pregunto diferent, eh? Per tant, senyor Batlle, el govern de la Generalitat està complint amb l'Ajuntament de Barcelona?
Sí, jo crec que... A veure, jo sempre he dit que sempre hi ha hagut... A nivell operatiu sempre hi ha hagut molt bona relació entre els cossos. Una altra cosa és que després doncs, les direccions polítiques algunes vegades grinyolen, i està clar que nosaltres ens havíem queixat reiteradament d'una insuficiència de dotació policial a la ciutat de Barcelona. Això a poc a poc s'ha anat corregint. Tenim alguns altres elements que hem de corregir. Per exemple, nosaltres hem pres una determinació molt important, que és el centre de coordinació, que volem un centre potent de coordinació de les emergències de Barcelona. I en aquest sentit hem fet una requalificació dels edificis de les Tres Xemeneies, que és un edifici conegudíssim per part de tota la ciutadania, i li donem un ús lligat a temes de seguretat que de segur que milloraran també el propi entorn. Bueno, doncs en aquest centre a vegades sembla que en el Departament d'Interior el portem arrossegant els peus, i això tampoc no pot ser de cap de les maneres, i s'ha posat de manifest doncs en el debat de seguretat que hi ha hagut aquests últims dies en el Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres exigim que el Departament d'Interior es comprometi seriosament doncs, a impulsar aquest nou centre de coordinació que substitueix un centre que ja és obsolet, que és el que tenim en el carrer Lleida, i on hem de col·locar-hi, on ha de ser-hi present la Guàrdia Urbana, ha de ser-hi present el cos de Mossos d'Esquadra, han de ser-hi presents els bombers de Barcelona, el centre d'emergències mèdiques i probablement també el centre d'urgències i emergències socials de Barcelona, el CUESP. Doncs mira, aquesta és una de les coses que estem exigint, estem demanant en el Departament d'Interior, i de vegades no entenem per què hi van arrossegant els peus.
L'altre dia van circular, com sap, unes imatges d'uns lladres que atracaven a un ciutadà de Barcelona amb un mètode que es diu mètode Matalleó. I fa uns mesos, en una entrevista en aquesta mateixa casa, va dir que vostè mateix estava preocupat per la cultura de la navalla que imperava a la ciutat. Quina és la situació ara mateix? Han crescut els delictes amb arma blanca?
Bueno, aquest del Matalleó no era tant arma blanca, sinó un mètode de... I ja ho he dit abans, quan han començat l'entrevista, que m'ha preocupat la resolució en aquests moments d'aquest tema. És a dir, que la Fiscalia no exercís l'acció acusatòria, doncs, realment, no té explicació. I, per tant, no se li haurà de demanar a qui té aquesta responsabilitat. Ja sabeu que el món de la política i el món de la policia sempre són molt escrutats, doncs a vegades també s'ha de fer algun escrutini amb els altres operadors que intervenen en aquests temes. De veritat, aquesta és una cosa que el conjunt de la ciutadania no pot explicar-se. No pot explicar-se. Bueno, ja intentarà explicar-ho qui sigui. Pel que fa a la referència a l'altre tema, aquest és un tema que hem denunciat, és a dir, aquesta... Jo vaig dir la cultura de la navalla i se'm van tirar a sobre. I em sembla que qui volia entendre va entendre perfectament el que... Volia dir, aquí hem dotat també en les nostres patrulles d'un instrument com són les pales detectores de metalls, que és un instrument poc invasiu, i aquí la crida que hem de fer és a dir, escolta, tu pots anar-te a divertir sense necessitat de portar una navalla a la butxaca. Entre altres coses, perquè si tu vas amb una navalla a la butxaca i et veus involucrat amb una baralla, i a més resulta que has begut alcohol i tal, doncs té moltes possibilitats que al final te l'acabis traient. La cosa és un disbarat, perquè a més el tema de l'ús de les armes blanques, també ho hem dit, la diferència entre una rascada i la mort és de mil·límetres. I, per tant, qualsevol persona ha de ser molt conscient d'això. Després ja, doncs, aquest és un tema doncs, que sí, que l'estem seguint, i aquí sí que em consta doncs, que el conjunt de forces policials també, en els protocols operatius que tenen establerts, ho contemplen.
Deixem preguntar-li també per altres qüestions, com per exemple la venda ambulant. Els manters fa poques setmanes van acusar Jaume Collboni de persecució.
Aquí hi ha una qüestió, no és cap tipus de persecució, hi ha una activitat que no es pot tornar, i que a més no és nova. Aquest portem des de l'estiu del 2019, que van decidir que a Barcelona no pot haver-hi el comerç aquest il·legal, que a més és un comerç que finalment acaba explotant, o no finalment, ja d'inici és una explotació de les persones i una certa forma també d'esclavitud. I per tant, crec que és un tema que hem de combatre. Evidentment, hem d'estar sempre atents, però certament doncs, hi ha hagut una disminució important d'aquest fet en la ciutat de Barcelona i continuarem insistint perquè aquest tema doncs, desaparegui dels carrers de la nostra ciutat, perquè no hi té lloc. No hi té lloc. És una activitat il·legal, és una activitat que atenta contra el comerç, és una petició reiterada del conjunt dels sectors comercials de que aquest tema doncs, l'hem de combatre, i crec que ho estem fent amb una certa eficàcia, i els que es dediquen a aquest tipus de coses, i sobretot les màfies que hi ha al darrere, han d'entendre de que això no es tolerarà.
Li preguntava abans pel canvi de política del consistori. Vam arribar a la situació que vam arribar perquè el govern Colau, també de la mà del PSC, va ser massa permissiu?
En quin aspecte? A quina situació està referint-se?
Amb els manters a Barcelona.
No, el tema dels manters de Barcelona, suposo que va haver-hi una acumulació doncs, de fets, i al final, efectivament, a finals del juliol del 2019 es calculava que a Barcelona hi havia prop de 900 manters. És una situació que, evidentment, no podia tolerar-se. I aquestes van ser les primeres determinacions que vaig prendre jo quan vaig entrar de tinent d'alcalde de seguretat, evidentment, com a soci del govern. I he de dir doncs, que en aquest sentit doncs, va venir una resposta, jo crec que correcta, amb el conjunt del govern municipal. Jo crec que al final es va entendre per part de tots els operadors d'aquest govern de que hi havia una sèrie d'activitats que no es podien permetre.
Com es lluita contra els manters? Ho veiem tots perquè normalment surten els mitjans de comunicació, surten moltes imatges. Com es lluita contra les màfies que hi ha al darrere?
Bueno, doncs això és un tema d'investigació i aquí no tan sols els policies del territori, és a dir, els Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana, sinó també hem de demanar que pel que fa referència al crim organitzat i a les xarxes d'entrada d'aquest tipus de materials també hi hagi una, i em consta que hi és, doncs també una implicació també de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, que són els que tenen control en fronteres i amb els ports. I, evidentment, també doncs, una conscienciació de la ciutadania. Hi ha hagut també, l'ordenança prohibeix doncs, la compra. No hi ha hagut una acció directa contra els compradors, però no descartem que si això hagués proliferat ho haguéssim arribat a fer, com algunes ciutats de l'entorn de Barcelona ja s'ho estan, ja s'ho estan plantejant.
Si em deixa, entrem finalment, sortim de les polítiques de seguretat i entrem en el dia a dia del govern del Consistori de Barcelona. Confia en senyor Batlle en aprovar el pressupost del 2024?
Bueno, esperem que sí, perquè a veure, el pressupost n'hi haurà, perquè doncs, en aquests moments, si el 1 de gener no hi ha pressupost, doncs es fa la pròrroga del pressupost actual. Per tant, doncs, jo crec que pressupost, per descomptat, n'hi haurà. Jo penso que hem de continuar en el diàleg. Crec que s'està fent una molt bona feina per part del tinent d'alcalde responsable de la matèria, en Jordi Valls, que té una llarguíssima experiència de gestió, ha estat alcalde, ha tingut moltes responsabilitats, i a més, sobretot, el que té és una gran capacitat de diàleg i de possibilitat d'entesa. Aquí el que s'ha de fer és una apel·lació a la responsabilitat del conjunt dels grups del consistori. Per tant, deixem la petita política al marge i dedicar-nos a la política en gran, perquè el que no pot ser és una ciutat com Barcelona no pugui tenir el pressupost que necessita.
Hi ha socis preferents per arribar a aprovar aquest pressupost?
Ho hem dit per activa i per passiva. Aquí, doncs, una...
Esquerra Republicana, per exemple?
Aquí va dir, ho hem dit, jo ho deia, una majoria de forces de progrés i, a més, també, jo crec que també hi ha amplis possibilitats d'entesa amb la resta de grups. Si s'ha parlat d'Esquerra Republicana i dels comuns, diem, d'unes polítiques... uns acords més de caràcter més estable, que inclús poden comportar l'entrada del govern, però també sempre hi ha hagut la possibilitat de tenir la mà estesa amb altres grups. I, de fet, doncs, per exemple, ara acabem de desencallar un tema que ens preocupava, que era l'ordenança de terrasses, amb un acord que hi havia fet el govern municipal amb el Gremi de Restauració, en el que ara ja s'hi ha afegit el grup de Junts per Catalunya, en el que crec que també poden haver-hi doncs, amplis marges d'acord. I també penso, per exemple, en temes de política de seguretat, també doncs, tenim un diàleg continuat també amb el mateix grup popular i també un bon nivell d'entesa i de col·laboració. Doncs crec que entre tots plegats haurà d'haver-hi aliances més estables i després acords de caràcter més puntual, però hem d'intentar dialogar i arribar a acords doncs, amb, la, amb el conjunt de forces.
I finalment sí que li vull preguntar per aquesta qüestió, perquè ja sé que no són polítiques de seguretat, però també sé que li interessa molt la qüestió. Ahir vam parlar en aquesta casa amb el president delegat de la Junta Constructiva de la Sagrada Família, el senyor Esteve Camps, qui ens va dir que la Junta Constructora de la Sagrada Família ja ha demanat reunir-se amb el nou govern de Jaume Collboni per començar a negociar el futur de l'escalinata de la façana de la Glòria que afecta alguns edificis del carrer Mallorca, el mateix Esteve Camps, que ens va explicar que havia demanat una trobada amb la tinent d'alcalde, Laia Bonet, ens ho deia així ahir a Ràdio Estel.
Estem pendents de què dicti per explicar-li les situacions que ens trobem, i llavors suposem que farà una convocatòria conjunta. La convocatòria que es va fer, vam assistir amb molt de gust, vam posar les nostres opinions, però això era amb l'anterior consistori, així que l'actual consistori encara no hem tingut cap tracte referent al tema de l'escalinata del carrer Mallorca.
Hi ha data per aquesta trobada entre la Ibonet i el senyor Esteve Camps?
Mira, jo el que puc testificar que és el diumenge, dissabte passat, va haver-hi un concert de la banda municipal,
sí,
inauguració de les torres dels evangelistes, i en aquí va haver-hi un agraïment, inclús un reconeixement, doncs, en el districte de l'Eixample i en el seu regidor, precisament en Jordi Valls, el mateix tinent d'alcalde del que parlava ara fa un moment en el tema dels pressupostos, el que hi ha una magnífica sintonia amb el mateix Esteve Camps, amb el que tenim una relació doncs extraordinària de fa molt de temps, i que de ben segur aquest serà un dels temes que abordarem, que no té una fàcil solució ni una ràpida solució, però també hi ha una voluntat d'acord que sens dubte s'arribarà a produir.
Per cert, que aquest diumenge s'il·luminaran les torres de la Sagrada Família i es farà la benedicció oportuna. I serà vostè o no?
No, perquè jo tinc tenim altres coses, evidentment. No, ja m'agradaria.
Sí, pregunto perquè normalment hi és,
A la Sagrada Família procuro anar-hi tantes vegades com puguem, tant amb cerimònies litúrgiques com amb conjunt d'activitats culturals que se realitzen. És un espai aquells que, més, escolta, quan estàs sotmès a la tensió del dia a dia, tenir una estona de relax amb algun tipus d'aquestes activitats, i precisament l'altre dia vam assistir en aquest concert extraordinari, que a més una cosa que em permetran que recomani que faci aquest espai publicitari a favor d'una de les institucions de l'Ajuntament més històriques i més importants, que és la nostra banda municipal, que té un nivell d'excel·lència extraordinari. Els que els agradi la música, tenim l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, però també Barcelona té la seva banda municipal, que té uns nivells extraordinaris d'excel·lència.
Saps si serà aquest proper diumenge l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni? Li pregunto perquè d'anteriors consistoris l'alcaldessa no hi havia anat mai.
Bueno, doncs home, aquí hi ha algunes coses que hem recuperat, També, escolteu, les agendes són com sopa. Per exemple, hi ha hagut un tema que ha sigut també molt comentat, que és el retorn del consistori a la missa de la festa de la Mercè. Doncs, també tothom té llibertat d'anar-hi o de no anar-hi, aquí ningú s'obliga, però crec que és un gest també doncs, de relació amb una institució tan important com és l'arcabisbat, o en aquest cas com és la Sagrada Família. Ens seguirem trobant en aquests punts, segur.
Senyor Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies per passar avui pels micròfons de Ràdio Estel i de la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, amb Joan Trias.
29 minuts que passen de les 9 del matí.
Bon
Núria
dia.
Ros, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Quin temps tenim?
Mira, tenim... Fins a les 10.
La ràdio en directe, amics.
Menys quart, absolut, pràcticament. Sí. Menys quart, menys 10.
Més quart, més 10?
Sí. Sí.
Vale. Sobre la marxa anem.
Sembla bé,
no? A mi sí, a mi el que et digueu em sembla bé.
Sí, que hem d'anar una mica ràpid a les cosetes.
Està bé. Amic oient, anirà ràpid, això.
Va, qui has estalquejat avui, Andreu?
No, a veure, abans de tot, és que, clar, jo havia de fer un comentari. Ahir a la nit, ahir... Ahir va sortir l'anunci d'una marca de torró molt coneguda.
Sí.
Una cosa... Clar, a veure, jo em desperto a les 6 del matí, veig l'anunci, una plorera, per favor, a les 6 del matí.
De Suchard.
No l'he vist,
Una plorera.
Suchard és el de Volva a casa per Navidad? No,
allò
és... No,
allò és... El lobo que buen turrón.
No, no, no.
Suchard és el de xocolata tan bo, aquell que té...
Sí, que té com arròs.
No, deia l'anunci,
El Suchard, perdó, Suchard és el cacaolat dels turrons, eh?
Correcte.
Sí.
Seria una cosa així.
Sort que em dic que hem d'anar al gra, eh?
Exacte, bé.
Per cert, no, ja estem parlant cada dia de cacaolat, el senyor cacaolat que s'estiri una miqueta, home, i ens envia una capseta.
Ens agraden els emoticones d'Instagram, estan bé, però
que envien una capseta.
Preferim...
És que, a veure, jo havia de fer un comentari abans d'anar a l'Unpopular Opinion, però aquí, com que fem una barreja d'un
tutti-frutti
de tot.
Sí.
Aquí, les tres persones que tinc davant meu ara mateix ja s'han comprat el seu cacaolat en pols.
Sí.
I no, vull dir...
No,
jo que? No ho he fet.
Ah, val.
Llavors, que quedi clar.
Està molt bo,
però tu vols?
Està bo o no?
Sí.
Jo és que encara no l'he provat. Jo encara no l'he provat.
És que està bo.
Està bo.
No arriba al nivell del cacaolat.
Però clar, és que és complicat.
Són coses diferents. Però ara sí, l'estalqueig?
Sí, a la Paula Cubs. A veure, data de naixement i zodia, que en aquest cas no m'ha costat gens, perquè ella mateixa ho posa a la seva biografia d'Instagram. És Capricorn, llavors com jo. I si parlem de la seva biografia, he de dir que punt positiu per aclarar com es pronuncia el seu cognom artístic, Cubs, perquè és K-O-O-P-S.
Això deia que sembla una marca de cafetera.
Sí, sí, sí. Llavors...
Cubs.
Ja veurem, ja parlarem sobre aquest cognom artístic. En fi, dit això, la noia ve de TikTok, on té més de 273.000 seguidors, i com que no tinc TikTok, no he pogut entrar a veure tot el seu perfil, però pel poc que he pogut veure, doncs fa vídeos cantant cançons, fent una mica els típics vídeos de resumen de... o resumo la locura d'este mes, i els vídeos que ara s'han posat molt de moda, com estar al cotxe i escoltar una cançó o escoltar alguna cosa molt important, que sincerament jo no li trobo el sentit d'aquestes coses. Mm. Però bé, per gustos colors, i ja es veu que agrada molt a la gent. Mm. Si anem al seu Instagram, ja està més que aprovada. Bàsicament perquè en un vídeo publicat el 7 d'agost d'aquest any explica que el seu referent de la infància és Hannah Montana.
Molt bé, això.
Ja està, no necessito res més de la Paula Cubs. Només necessito que torni la sèrie de Hannah Montana.
Jo n'he vist...
Aprovada,
eh?
Sí, aprovadíssima.
Un segon de Hannah Montana.
Uau. Mm. Que bo, que fort.
Que fort. Agafa gran. Heu vist Fraser?
No.
Que fort.
Hannah Montana, per cert, que té una retirada a Hannah Montana, a Paula Cubs.
Molt bé. Això també ho anava a dir, però bé. També té retirada Vico.
Ah, mira.
L'únic que una és amb el cabell tintat de roig i la Paula Cubs és rossa. Sí. Ja està.
Aprovada, eh?
Aprovadíssima.
De seguida tornem amb aquesta sintonia. Treu, Jordi, treu, que tenim última hora. Ho acabem de saber, el PSOE tanca un acord amb el PNB a aquesta hora i s'assegura els vots perquè Pedro Sánchez sigui investit president. El candidat socialista i el líder dels nacionalistes bascos, Andoni Ortuzar, firmaran el pacte a Madrid d'aquí unes dues hores. D'aquesta manera, com dèiem, s'accelera la investidura de Pedro Sánchez, que també compta amb els suports de Sumar, Esquerra Republicana, Junts, Bildu i el BNG. El debat d'investidura, us ho explicàvem aquest matí, es preveu els dies 15 i 16 de novembre, és a dir, dimecres i dijous de la setmana vinent. El PSOE, per tant, ja tindria tots els vots necessaris per tornar a fer Pedro Sánchez president. Ara sí,
fantàstic.
Seguim amb les cosetes, va.
A veure, fantàstic, no? Aquesta...
Bueno, fantàstic, depèn de...
Suposo que és una bona notícia, saber que tindrem govern.
Almenys,
sí, clar,
clar, almenys s'acabarà tot el merder aquest.
Sí, exacte.
Sí, en el carrer no ho sé, però...
En el carrer no ho sé.
Clar,
ho veurem.
Sí, ja, sí, del carrer també en parlarem, perquè avui la meva secció ve carregadeta de cosetes. Sí.
Va, anem al toc?
Sí, sí, sí. A veure, quan acabes de netejar una cosa, el normal és anar amb més compte per no embrutar en excés, no? Perquè fa pena o per altres motius. A mi la gent que passa completament d'això em provoca toc, perquè comencen a deixar les coses desordenades, veuen que està net, doncs vinga, la festa de la brutícia, en definitiva, que no van gens de, no tenen gens de compte. Aleshores, imagineu-vos una pel·lícula, jo em veig en aquesta pel·lícula, com si fos el regidor, l'ajudant de plató, corrent amunt avall, no? Intentant que quedi tot una mica més ordenat, com ho havia deixat jo. Perquè aquí, on em veieu, també sóc una persona maniàtica de la neteja en segons quins espais de la casa. Segons quins espais.
Nosaltres ja no.
No parlarem de quins no.
Val, val, val.
D'acord?
Red flag, va.
Doncs voler-ho saber tot i no compartir res. Hi ha molta gent, i em fa gràcia, que volen saber tot, tot, tot de tu, no? Els secrets més íntims, la teva vida amorosa, però en el moment que et pregunten, et diuen bé, sí, bé, no... Clar, en el moment que t'ho preguntes a aquestes persones, comencen a callar. Llavors, pot ser que no hi hagi res de nou a la teva vida, no? Podria ser, vull dir, tampoc som aquí muntanyes russes, no?, les nostres vides.
Bueno, bueno, bueno.
Perquè, per exemple, la meva, jo... És una frase que estic dient, perquè ara estic en una monotonia que no tinc res a explicar.
La meva és el tren de la bruja.
La teva és el...
El tren de la bruja.
Comentaria Colombo.
En fi, no, sisplau, consell d'amic, no sigueu tan pesats demanant safarejos. Espereu que vinguin a vosaltres, que sempre ho acaben fent.
Sí, i tant.
Ai. Tingueu paciència.
En popular opinion, què?
Sí, mireu, avui no és un popular opinion, però és que necessitava dir-ho aquí, necessitava parlar d'aquest tema. Aquestes manifestacions a Madrid estan donant molt material sucós a les xarxes socials. Això ho sabem tots.
Sí.
Se les pretende perdonar també... todo lo que han todo el dinero que se han llevado se les pretende también
condonar la deuda.
Se pretende condonar la deuda y se pretende también hacer como si no hubiesen robado.
Li va molt bé aquesta sintonia, trobo.
Sí, sí, bastant.
Però qui és aquest senyor?
Ja no és... Mira.
Era una persona que es manifestava a Madrid.
Manifestant.
Sí, un manifestant d'aquests de Madrid.
Pensava que era un regidor del PP o qualsevol.
No, és un manifestant de Madrid amb una àmplia...
Un vocabulari...
Sí, amb molta intel·ligència.
La persona...
Sí.
Ex-treballador de la RAE.
Exacte, no...
Arturo Pérez Reverte del Poble.
A veure, aquest vídeo, per qui no sàpigui d'on cau, aquest tall, diguéssim, és d'una publicació que relacionava tipus de persones manifestant-se a Madrid, a Ferrat, amb signes del zodíac. En aquest cas, ell era el signe Taure. No entrarem aquí en detalls. Llavors,
Ai,
la seva frase era se les pretende, i tant. Però ha arribat aquests memes a altres manifestacions d'arreu del territori espanyol. En l'edició d'avui, al Twitter, m'he trobat amb un paper que per títol posava frases concentración Cáceres 9/11/2023 repetir cada 15 veces. A veure, en el guió hi he posat una imatge amb els diversos càntics, sí, frases. Jo he vist tuits de tot, per exemple, que gaire no rimaven, no, aquestes frases. Però si voleu, Joan...
Fem un repàs.
Sí?
Sí, i tant.
En tries tu alguna en especial o...?
Mira, Pere, igual les diem totes ràpid i ja
vale,
està.
Va.
Mira, España no se vende, España se defiende.
Aquesta sí que rima.
Aquesta rima.
Aquesta encara.
La segona ja és... Anem a... Poetes.
Sí.
Sánchez golpista, a prisión con Puigdemont.
No, clar. No.
Ni rima sonant ni consonant, eh? Perdona que li diguin a aquesta persona.
Prisión con Puigdemont potser sí, però clar.
Les rimes han de ser...
No hi ha mètrica, no hi ha mètrica, ja.
Home,
aquesta és boníssima.
És un clàssic.
Sí.
És un clàssic. Quina? Espanya és una i no 51.
Mare.
No nos enganyes, Catalunya és d'Espanya. Jo recordo fa anys que es deia... Catalunya és Espanya. Doncs bé, no. Catalunya és d'Espanya. Compte aquí amb el matís, eh?
Alerta.
Sánchez traïdor defiende tu nación.
Molt bé.
És assonant, la rima és assonant.
Ai, aquesta m'agrada.
Aviam.
Catalanes bandoleros.
Olé.
Que nos roban el dinero.
Està prou bé.
Aquesta m'ha agradat.
Podria ser un bolero.
Sí. Sánchez traïdor no tienes perdón.
Tampoc m'agrada.
Sánchez manipulador hunde España en el terror.
Aquesta està molt bé.
Està molt, aquesta està molt.
Xunga, aquesta, eh? Soy traidor, ni obrero, ni espanyol.
També m'agrada.
També està, sí. Espera't. Sánchez Tirano, no nos arrodillamos.
És que si no rima bé, no té gràcia.
Aquesta, aquesta és la, jo, és la millor.
Sí, sí, és la millor. Sí, aquesta és la millor.
Sánchez i sus mentiras desaten nuestras iras.
Aquesta és bona.
Sí, aquesta és bona.
Aquesta podria ser un, una cançó de Sabina.
I no, hi ha la de premsa espanyola, manipuladora. Sí, no, és aquesta.
S'han apropiat. Fent
clar,
apropiat.
Clar, és que ara s'ho diuen ells mateixos, sí, per això.
Han fet apropiació cultural de crits.
Déu-n'hi-do.
Però per, penseu que fan una reunió prèvia... No? Fan un assaig, com si fossin castellers.
Sí,
tenen un local.
Tenen un local on queden...
Els manifestants de Sants, no?
A mi em fa molta gràcia que s'hagi de fer un paper.
Los borinotes.
Pels càntics.
Exacte.
És a dir, sí, a veure, sí, sisplau, una mica d'intel·ligència. Això és que aquesta gent gaire intel·ligència no té. Però bé,
en fi,
ja està, ja ha acabat. Avui
el
no hi havia un popular opinion.
El de la ira,
però...
sí, el de la ira sí.
De fer.
El que va proposar lo de la ira, aquest és el, ha de ser el líder.
És boníssim. És boníssim.
Però una cosa, que posi cada 15 veces, eh? Repetir cada 15 veces.
Clar, clar.
Cada 15 Mira. Veces.
És com, es quedaran una, sense veu?
És com fer crossfit.
Sí.
Ah,
sí.
Repeticions.
És,
un,
és una rutina. És una rutina. Mm. Molt bé.
Sí, sí, sí.
Tenen
sí, sí,
tot
sí,
calculat sí. I apamat.
Ai, anem als consells, Núria.
Som-hi, va. Va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, Núria, consells avui, per què?
És que l'Andreu m'ha donat una idea.
Ah.
Podia haver portat els consells definitius per anar a una
per
manifestació i no fer pena.
Ara,
també.
Però ni pena
ni mal. Ni pena ni mal.
Exacte, sobretot mal, eh? No, va, avui us porto els consells definitius per millorar la vostra concentració, d'acord?
Ah, m'agrada això.
Sí.
El què, el què?
Que... que bo, eh? Estava a punt de dir que no m'escoltes.
Ah. Sí.
Clar, uns consells essencials en els temps que corren perquè a dia d'avui concentrar-se ràpid i millorar la nostra atenció, per exemple, a la feina, sembla missió impossible, perquè vivim en una societat plena d'inputs derivats dels mitjans de comunicació i també de les xarxes socials que, tot i que a vegades no ens ho sembli, perjudiquen molt la nostra capacitat de contracció, no. Això és això,
ui,
concentració.
No, és pel parir.
No, però és veritat. Estàs a la redacció, per exemple, de la ràdio.
Sí.
Informació, informació, informació. Després WhatsApp, després push d'un mitjà de comunicació.
Push.
Com vols concentrar-te? Si ets una mica dispers, ja...
Jo tinc
ja
un... està. Un element, eh?
Tens un mètode?
Sí, quin és? No, digue'm-ho, digue'm-ho abans d'anar al consell.
Jo em poso els auriculars amb... Tenen supressió de ruïdo, no sé com es diu això.
Sí, et fies com sorda.
No em poso ni música. Em poso els auriculars amb supressió de so i no escolto res.
Però i no te molesta la teva pròpia respiració?
No.
La respiració? Clar, però en un dia informativament... què em passa avui? No estic concentrada, no. En un dia informativament potent, tu no,
no
pots
clar,
fer això dels auriculars.
No, clar, això no
llavors,
fer,
també les xarxes socials ens desconcentren moltíssim perquè tenim sempre el mòbil a mà i
sí, sí, sí,
horrible.
Sí, sí.
Però no patiu, perquè com sempre diem en aquesta secció, els problemes que li posem?
Solucions.
Molt bé, per això, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per concentrar-nos de manera ràpida i directa.
Concéntrate. Pon tu visión sobre lo que tienes que hacer.
Solo existe tu objetivo.
Fíjate un objetivo distinto.
Cada dos
soy
segundos.
Como un vino tinto.
Como un vino tinto, eh?
El vino tinto em sembla que no t'ajudarà gaire, eh?
Jo sóc d'aquestes persones que es posa aquest tipus de cançons per concentrar-se.
Sí?
A
estopa?
Mi em funciona molt... Estopa, això no és estopa.
Ah, això que sona, vols dir.
Clar,
val,
aquesta
val,
música...
Val.
Tu obres el YouTube...
Com has fet la relació mental d'estopa?
Perquè he dit, fíjate un objetivo distinto.
No, no sé, estopa no. Això José Matosas.
Això és d'estopa,
això. No, a mi em funciona molt bé. De fet, obres YouTube, per exemple, Spotify, sí. Hi ha llistes i llistes de cançons que ens ajuden a concentrar-nos.
Hi ha vídeos de 27 hores.
Sí, 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 el que m'ha costat treure aquest tall pesava més, en fi. Va, consell número 1, anem als consells. Automotivació. Va. Automotivació.
Ara.
Aquest primer consell és essencial per aconseguir els nostres objectius i, per tant, per concentrar-nos. Digue'm, Joan Trias.
No, no, puja, puja.
Automotivació.
Sí. I és que si treballem per tenir un llenguatge interior d'ànim, aquest llenguatge de dir jo puc, jo m'hi poso, jo sóc capaç d'aconseguir-ho, viureu molt més tranquils i tranquil·les i el vostre cervell ho jugarà a favor. Que important és tenir el nostre cervell a favor. Que important.
I això no m'ha funcionat mai perquè em conec.
Doncs Reconeix-te, sisplau. No, no, de veritat, penseu-hi, perquè l'automotivació és essencial per aconseguir concentrar-nos i de retruc aconseguir els nostres objectius. I nosaltres venim a la vida per aconseguir objectius, per res més.
És això.
Vale,
és això.
Perfecte.
Hi ha punt 2?
Sí, home, i tant.
L'anunciem, el punt 2?
No? Sí, va, consell número 2.
Planificació i descanso.
I per què és important això que acaba de dir Joan Trias? Doncs perquè, per exemple, no marcar-se una rutina, no tenir un horari clar i no saber descansar són alguns dels grans obstacles a l'hora de concentrar-nos. Respecte al que us acabo de dir, ja no poso to de concentració perquè si no em perdo, eh?
Clar.
El que us acabo de dir, en aquest cas els experts, atenció, perquè recomanen que cada 40 o 50 minutets de feina necessitaríem un descans.
Ah, mira.
Perquè és quan passen 40 o 50 minuts com quan la corba de l'atenció baixa. Val? Hi ha una corba de l'atenció i quan tu passes moltes hores...
La corba de l'atenció, sí.
Doncs baixa. Per això, feu cas al que diuen els experts i descanseu uns minuts. Uns minuts és suficient. Sí, caminar una miqueta pel... Si, per exemple, estàs a la redacció de la ràdio, anar a fer 3 o 4 passes fora al carrer. Ara. Si estàs a casa teva, moure't per casa teva. Uns minutets de descans per tornar a connectar, val? Si ho feu d'aquesta manera, aconseguireu una millora notable de la vostra concentració. No serveix de res que estigueu 3... Per exemple, si ens escolta algun estudiant, no serveix de res, i això m'ho deia sempre la meva família, que estiguis 3 hores davant d'un llibre i que miris tot l'espai que tens al davant menys el llibre. Mm. És important fer 40 minutets, 50... t'aixeques, vas a beure una miqueta d'aigua, camines una miqueta i tornes.
L'aigua va molt bé.
I tant.
Anem al tercer, va.
Sí, de fet, ara hi arribarem.
Haz ejercicio.
Clar, en aquest cas els experts diuen que fer una mica d'exercici en els descansos és imprescindible per concentrar-nos. Per què? Perquè millora la concentració, sobretot si estem parlant d'exercicis de coordinació motora. Uh-huh. Un gran exercici en aquests casos seria coordinar moviments de mans i cames, és a dir, començar a moure les mans i les cames, no hi ha més. També aixecar-nos una miqueta, com us acabo de dir, fer la pata coja, que no sé com es diu en català.
Peu coix.
El peu coix. O inclús moure'ns per casa o fer unes sentadilles. Uh-huh. Això també funciona molt bé. Aquests exercicis...
Sentadetes.
És que,
no tinc ni idea.
Aquestes paraules...
És en anglès.
Sí, clar.
Sí.
Digo a fora cotxes, a veure què et diu.
Aquestes expressions, ho sento, eh? Soc molt defensora de la llengua catalana, però és que dir el peu coix em sembla com si t'haguessis trencat la cama.
Mira.
O sigui, la pata coja, coneixem tots.
I ja
no?
Està.
De veritat, eh? Joan Trias, Rafa Sanahuja, Andreu González, Carretero, Sílvia, tots. I tots els oients. Fer exercicis millorarà notablement la concentració. Per tant, no hi ha excuses.
Ho farem.
Anem al 4, va.
Hidratem-se.
Un típic tòpic, però molt important, això de beure aigua, ho dèiem abans. Hi ha estudis que relacionen, en aquest cas, la bona hidratació amb la capacitat d'atenció. Per tant, és així de senzill. Digue-m'ho tu amb aquest to així. Beure...
De gurú.
Beber agua.
Muy bien. Consell número 5.
Per què és en castellà el gurú aquest que treus?
Vols que sigui en català?
Home, bueno. No hi ha gurús catalans.
No, sí.
Guardiola, fent
en català, fent en català.
Feu exercicis de respiració.
Res que no sapiguem.
Encara més ridícul.
La respiració abdominal pausada ens ajuda a relaxar-nos, així de senzill. I, per cert, que aquest consell també hi entra el de practicar meditació, un típic tòpic en aquesta secció. El ioga és un bon exercici que ens pot ajudar i molt a estar més relaxats i de retruc més concentrats. Consell número 6.
Alerta amb el que manlleu.
És una persona que ha vingut aquí fa anys, saps? I ja està molt integrada.
Manlleu,
Però conserva l'accent. No?
Sembla que diguis
manlleu.
No, manlleu,
sí.
Tenim per aquí, mestre ioga.
Ho fa molt bé, sí, ho fa molt bé. Sí. Ho repeteixo per si no s'ha entès. Alerta amb el que mengem. Atenció al que direm ara, perquè per concentrar-nos més i millor hem d'evitar aliments rics en grassa i begudes energètiques. Deixeu-me, sisplau, el Red Bull aparcat, que no va bé. I a l'altra cara de la moneda, els aliments que sí que ens ajuden a concentrar-nos són, per exemple, donarem alguns exemples que podeu trobar, com sempre, a Capravo, que són les nous, correcte.
Veus? No sabia, no he vist el vídeo.
No, van bé.
L'avena, també molt important, també en prenem aquí bastant. Els dàtils i un llarg etcètera.
Els dàtils.
Consell número 6.
Anem al consell número 6, va.
Número 7.
Número 7. Preneu cafè, però no n'abuseu.
Sí, i és que un dels grans dilemes quan parlem de concentració és si hem de beure o no el cafè. Sortirem de dubtes, val? En aquest cas, el cafè amb sucre, amb una miqueta de sucre, sí que ens pot ajudar a millorar la concentració, però Joan Trias ara ho deies, sí. Bueno, l'altra persona que tenim aquí a l'estudi, sí. No podem mai abusar d'aquest cafè, mai. Els excessos mai són bons. Uh-huh. Llavors, jo us diria que dieu sí a un bon cafè calent, amb una miqueta de sucre, això sí, i aconseguireu concentrar-vos millor. No en preneu més d'un cafè en els descansos. Feu-ne un i us el repartiu durant el temps que estigueu, que us heu d'estar concentrats.
Bé,
crec que he fet la secció amb menys concentració de la història i estic parlant de concentració.
No, no. És així.
És així. A vegades la vida
són paradoxals,
et porta.
Però ho deixarem tot clar, la fórmula.
Ara.
Me l'anuncies?
Sí, sí, tant.
Anem a la fórmula.
I la fórmula seria automotivació, més planificació, més descans, més exercici, més hidratació, més exercicis de respiració, menys aliments rics en grassa, menys abús del cafè, igual... Digueu-t'ho, Joan. Digueu-t'ho, va.
Jo el iogui.
El iogui, perdó, el iogui.
Tu concentració, tu mejor aliada.
Bravo.
Gràcies, Iogui.
De res.
Aliada també és una marca.
Aliada és una marca.
Però...
Hola, hola.
Una merda al costat de la marca Cap
Bravo.
Una
merda, una merda.
No, no, ho és, Joan. No podem enganyar...
Una trufa de vaca.
En català correcte.
Ara.
Escolta una cosa.
Digue'm.
Tenim avui el sorteig de la cistella Cap Bravo.
Home!
Tenim cistella Cap Bravo per sortejar, portem tota la setmana anunciant-lo. Ja sé que us agrada moltíssim. L'altre dia es va visitar un dels agraciats per aquest sorteig meravellós. Cap Bravo, si us plau, el vostre supermercat de confiança, podeu anar a comprar aquest cafè que diu la Núria, sí, del qual no s'ha d'abusar. I tenen allà totes les marques, tot endreçadet, la seva marca pròpia, que també és molt bona. Tenen tot allà. 65 anys preparant-se per aquest moment.
Si es Colacau en pols,
tu diràs.
Tenen col... Home! Te digo una cosa, són els únics que tenen el Colacao aquest en pols.
Sí, cacaulat, eh?
Ai.
Home, és de veritat,
eh? Problema, amb això ja me'l vaja. Vaja, ja el tinc incorporat.
No es diu vaja.
No es diu vaja.
Calla.
I diu, ja el tinc incorporat.
Bueno, escolteu, no, em perdonareu i
disculpareu
i demanaré disculpes mil vegades les que calguin. És cacaulat, no...
No Colacao.
No Colacao.
Ni Coca-Cola.
Sí, és gaja.
Quin cacau.
Un aplauso, ¿no?
Sí, sí.
Fuerte el aplauso a Núria, que se lanza con estos juegos de palabras. El humor semàntic s'encomana. Bueno, que estem fent una publicitat de Cap Bravo, tot això.
Sí.
Avui també tenim
publicitat,
pregunta.
Publicitat, no. Diem coses...
Certes, però ens paguem per dir-ho.
Contrastables.
Això també és interessant. Tenim una cistella bio.
Sí, bio.
Bio. Plomes bio, llenties cuites bio, cuscús bio, flocs de cibada integrals i
bio.
Moro, bio també.
Tot bio.
La melmelada, que també és bio.
Sí.
Jordi, melmelada bio. Categoria.
És veritat.
Galetes d'espelta, això ja és bio de per se, no cal destacar-lo.
De fet, jo crec que si vas a comprar el Cap Bravo, surts tu per la porta bio.
Sí. Entres, eh?
Entres normal.
Entres fet un...
Val normal.
Un pastís farcit i surts fet un espàrrec.
Exacte. Entres amb un pastís farcit i surts amb, fet un panellet d'avena.
Exacte. És tot... És així.
És així, sí.
És així,
i punt. Perquè Cap Bravo són...
Són legión. 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes. Fantàstic. Catalanes, fantàstic tot, i tenim una nova cistella. Avui, mira, he pensat que la pregunta d'avui...
Sí.
Jo crec que aquest diumenge tenim festa grossa, ho hem comentat tot el dia,
i
no ens cansarem de repetir-lo. Per tant, parlem del Temple de Gaudí. Reciclat la cançó. D'abans,
bueno, però està bé.
No passa
bé.
Res, menys feina. Escolteu, ho hem anat explicant, tothom ho sap, aquest diumenge, 12 de novembre, 6:15, aquesta eucaristia solemne, sí. Cardenal Joan Josep Omella, benedicció posterior de les quatre torres dels evangelistes, que ja estan ben amunt, i després de la... Dades que us dono. Després de la Torre de Maria, ara una mica més per sota, estan els evangelistes, i properament tot es coronarà amb la Torre de Jesucrist, que és la més alta.
26, eh?
26 què?
El 26, està programat.
Ah, sí, el 2026 se suposa que... Bueno, s'acabi tota aquesta part de la construcció perquè sí, hi ha molts detalls.
Ui, falta la façana, la glòria, etcètera.
Doncs tota la celebració, per cert, la podeu seguir aquí a Radio Estel a partir de les 5, programa especial. Però la pregunta és, avui té una mica de miga, eh? Avui complico una mica.
Sí?
Després de la Torre de Maria, la Torre dels Evangelistes i properament la Torre de Jesucrist, en total tenim 6 torres,
sí,
però no són les úniques.
No, eh?
Hi ha més torres al temple. Per tant, la pregunta és... ¿Cuántas torres en total tendrá el templo de la Sagrada Familia cuando estigui acabat?
Boníssima.
Cuando estigui acabat tindrà un nombre de torres. De moment coneixem que hi ha 6, però hi ha més.
Sí, hi ha més.
A més ja estan fetes. Podeu anar allà si esteu a prop i
us
ho contar. I compteu amb la de Jesucrist, que encara no està,
clar.
Per tant, la pregunta és, ¿cuántas torres en total tindrà el temple de la Sagrada Familia quan estigui acabat?
Jo us aconsello una cosa, eh? Tot seguit tindrem amb nosaltres Carme Monter, sots directora de Catalunya Cristiana.
La Carme ho sap segur.
No, no, és que ens parlarà precisament de la Sagrada Família. Igual deixen a una pista. Escolteu-la.
Ah, estàs enganxant aquí a l'audiència, eh? Ets més... És
hype,
més. Ets un zorro viejo, tries. Escolta'm.
Sort que sóc home.
Home, clar, si no, no ho hagués dit, perquè també sé, però no he d'anar. Escolteu, missatges al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Teniu temps fins a la una, més o menys, perquè el sorteig el farem a partir de 2:15, una mica més endavant. I avui tindrem nou guanyador de la cistella Caplago.
Espera't, no marxis, que hem de dir una altra cosa, eh?
Ah, és veritat.
Sí?
Ho tinc per aquí.
Va. Que volem anar cap a Montserrat, Rafa.
Bueno, és que Montserrat... És que sortim de la Sagrada Família i anem cap a Montserrat.
És així.
Això és la ruta espiritual, cultural de Catalunya.
Pots anar-hi sense sortir de vies, eh?
Sense què?
Sense sortir de vies.
Ah, exacte. No cal cotxe, no cal res. Tu agafes els transports, els ferrocarrils de Montserrat. Clar. Aquesta tardor és una idea fantàstica. Pots anar a Montserrat i endinsar-te en un dels jocs més emblemàtics de Catalunya. A més, si voleu agafar una mica el cotxe i no anar directament, podeu aparcar gratuïtament a Monistrol,
us
recordo, i viatjar amb el cremallera una via verda per accedir fins al recinte al bell mig del santuari. Arribes allà i estàs enmig ja... Et trobes enmig de l'escolania, saps què vull dir?
Estan posat allà?
Xut, i de sobte subs tu allà enmig. Per tant, un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics, perquè l'experiència comença en el viatge. Vidres panoràmics, saps què vull dir? Vas veient tot el paisatge.
Tot, mentre puges...
I pots descobrir el patrimoni natural i cultural amb els funiculars que existeixen, el de Sant Joan i el de la Santa Cova, i després tenim el cremallera, aquesta via verda per accedir a Montserrat directament. Molt per fer, molt per veure amb ve baixa, molt per viure...
No hi per veure, Montserrat. Que en els aromes...
Sí, però en aquest cas, jo si no, em referia no, a l'observació.
Si no conduïu, allò que no vas en cotxe,
si no vas
en ferrocarrils... Exacte. Aromes de Montserrat, també molt per veure.
També, molt per veure amb ve alta.
Sí, home, sí.
Doncs, convidats esteu.
Gràcies, Rafa.
Avui us ho recordarem més vegades.
Sí?
Sí.
Que bé.
Val la pena.
Vinga, va. 3 minuts i les 10. Anem a publicitat i de seguida Carme Monter.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Thank you.
altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
A punt d'arribar a les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Catalunya Cristiana, que treu com cada setmana nou número, nova edició. De què ens parla aquesta setmana?
De què parlarem aquesta setmana?
Ai.
De la Sagrada Família.
Ara? Oh, sorpresa.
Oh, sorpresa. No ens ho podíem imaginar.
Ara.
Perdona, molt interessant.